Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 3. Us informa Laura Polo-Dalfó. El Tribunal Constitucional ha avalat la idoneïtat dels 4 nous magistrats proposats pel Consell General del Poder Judicial i el Govern espanyol. Ha donat llum verda per unanimitat a César Tolosa i María Luisa Segoviano, designats pel Poder Judicial, i a Juan Carlos Campo i a Laura Díez, nomenats per l'executiu espanyol. D'aquesta manera, el Constitucional es renova després de mesos de bloqueig i tindrà majoria progressista, 7 magistrats progressistes i 4 conservadors. Ara els 4 nous magistrats hauran de jurar o prometre el càrrec davant de Felip VI i prendre possessió al Constitucional les properes setmanes. Posteriorment, el Tribunal haurà de triar nou president de l'òrgan. Canviant de tema, el govern espanyol ha acordat reforçar les actuacions de seguretat contra la violència masclista després que aquesta setmana 3 dones hagin estat assassinades per les seves parelles, 9 aquest mes de desembre, un dels pitjors de la història, i 46 durant tot el 2022. A més, hi ha 2 casos més que s'estan investigant com a tal. Dintre les mesures hi ha l'enviament de circulars a totes les unitats de tots els cossos policials perquè extremin les accions de seguiment i la protecció i seguretat extraordinària, posant el focus en l'agressió i les víctimes que convisquin amb agressors persistents. Ha estat un anunci del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui també ha fet una crida a la societat espanyola perquè s'impliqui en l'erradicació d'aquest tipus de violència.
Ja ha llegado, pero hace tiempo el momento de decir basta ya. Esta sociedad ni puede ni debe permitir una sucesión de asesinatos como la que sufrimos estos días. Cada ciudadana, cada ciudadano debe comprometerse en la lucha contra la violencia de género. Ante el más mínimo indicio de que una mujer corre el más mínimo peligro, todas y todos estamos obligados a ponerlo en conocimiento de las fuerzas de seguridad, por cualquier medio.
Marlaska també ha retret els discursos negacionistes dels últims temps impulsats per l'extrema dreta, ja que són, diu, un pas cap al passat. I ha destacat que la lluita contra la violència masclista és un objectiu de país i d'estat. El ministre ha comparegut després que s'hagi conegut un tercer assassinat aquesta setmana, el d'una dona embarassada de 9 mesos a mans de la seva exparella. També s'investiga com a crim masclista la mort d'una noia de 22 anys a Benidorm, on s'ha detingut la seva parella, i una altra a Madrid, on una noia de 20 anys ha estat apunyalada per l'exparella de la seva mare. Si es confirmen, 3 dones haurien estat assassinades aquesta nit per violència masclista, 6 aquesta setmana. Altres temes, recuperació progressiva de les freqüències en les 8 línies afectades de Rodalies, una incidència a Bellvitge i Sants poc abans de les 9 del matí ha obligat a circular els trens per via única i ha provocat retards de 45 minuts. Han estat les línies R2 Nord i Sud, l'R11, 13, 14, 15, 16 i 17. L'avaria s'ha solucionat al voltant de les 12 del migdia i s'han anat recuperant progressivament les freqüències. No hi ha hagut cap servei alternatiu durant les hores que ha durat la incidència, la qual cosa ha despertat les queixes dels usuaris a les xarxes socials. I encara els trens, la Cambra de Comerç de Barcelona ha demanat als governs espanyol i català que concretin la nova fase del pla de Rodalies. L'entitat els ha demanat que treballin per fer realitat les actuacions per al període 2026-2030 perquè Catalunya pugui assumir-ne el traspàs tenint la infraestructura necessària. Més coses, el detingut per disparar des d'un balcó a la Bordeta de Lleida tenia 10 quilos de haxís i 390 grams de cocaïna a dins de casa. Els Mossos d'Esquadra van trobar les drogues inspeccionant el seu domicili després de la detenció. De moment, encara no s'ha localitzat l'arma amb què hauria efectuat els trets, però els Mossos tenen evidències que els va fer, ja que van quedar marcats al cotxe dels veïns contra qui va disparar. I en els esports, presentació oficial de César Montes com a nou jugador de l'Espanyol avui a la RC d'Estàdium. El mexicà va aterrar a Barcelona dimarts disposat a passar totes les proves mèdiques i així ha estat. Aquest dimecres ja tenia el primer contacte amb els aficionats de l'entrenament de Portes Obertes, on no va entrenar, però on va poder conèixer els seus nous seguidors. El jugador de 25 anys arriba cedit pel Monterrey a canvi d'entre 1 i 2 milions d'euros i amb una opció de compra de 8 milions que serà obligatòria en cas que l'equip perico aconsegueixi la permanència i podria debutar ja aquest dissabte en el derbi contra el Barça. Avui, però, primer comença la Lliga i ho fa amb el Girona, que juga contra el Rayo Vallecano a les 5 de la tarda. I en bàsquet, el Barça ha superat el Casademont Saragossa per 68-63, gràcies a un tercer quart que ha estat clau. Els blaugranes han començat perdent el primer quart, sorpresos per la defensa zonal aragonesa. Han tardat 4 minuts a notar durant el segon quart, però un Barça més intens ha aconseguit agafar la distància necessària per guanyar. Torna avui del Joventut, que s'enfronta al Betis a 8:45 del vespre. Això és tot per ara. Tornem amb més informació i més notícies d'aquí una hora, a les 4.
Ràdio Estel. Celebra amb nosaltres la il·lusió, l'esperança i els bons desitjos. Bones festes de part de tot l'equip de Ràdio Estel.
Orgull per acompanyar-vos en el vostre viatge. Orgull per renovar la nostra flota amb la compra de 97 nous trens. Orgull dels nostres 400.000 viatgers diaris, que en un futur proper seran 600.000. El 2023 continuarem treballant per a tu. Bon viatge nou. Rodalies operat per Renfe. Transformem Rodalies. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Encara que siguis de plàstic, te'n recordes? Jo sí.
L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia som més les persones que reciclem els envasos de bric, plàstic i metall al groc per generar nous materials i avançar cap a una economia circular. Per reciclar més i millor, els envasos de bric, plàstic i metall al groc i avall. El futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, avui és dijous 29 de desembre, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que aprofita aquestes festes per oferir-vos el bo i millor de les rutes caravaneres. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Abro, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara, cinc cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Avui recuperarem l'entrevista a l'actor Octavi Pujadas, que ens va venir a presentar el seu primer llibre, No viene a cuento. També obrirem el capó de la ciència amb Miquel Zuzama, assessor de l'Ajuntament de Barcelona i vocal del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, per parlar de l'arquitectura accessible. A partir de les 4, quedeu-vos, perquè també recuperarem a la caravana l'entrevista al bar amb l'actor Pol López, que ens va venir a presentar la pel·lícula Suro. I també descobrirem un nou cas de crims, o gairebé, el de Jeffrey Dahmer. A l'última hora recuperarem l'entrevista a una de les fundadores de la companyia La Barni Teatre, parlant de l'espectacle Ojos Verdes, i acabarem el programa escoltant l'escriptor Rafael Vallbona parlant de la musa de la plaça Reial.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes.
La Caravana, amb Joan Trias.
Arrenquem aquesta segona hora de La Caravana i ho fem amb la companyia de l'actor Octavi Pujadas, Núria.
Gairebé tothom, m'atreviria a dir tothom, el coneix per la seva trajectòria com a actor. De fet, l'hem vist actuar en diferents sèries, algunes tan mítiques com El salir de classe, Un paso adelante o La que se avecina, i també a la gran pantalla en pel·lícules com Lisístrata o Sexy Killer, Moriràs por ella. I ara, lluny del que ens esperàvem, ens ha sorprès a tots i a totes amb la publicació del seu primer llibre, No viene a cuento, un llibre de contes clàssics adaptats a la seva manera i que volen transmetre un missatge molt clar. No hi ha excuses per viure sense humor.
Octavi Pujadas, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best.
Octavi Pujadas, que ens presenta aquest llibre, No viene a cuento, No hay excusas para vivir sin humor.
No hi ha excusa per viure sense humor, Octavi?
Jo crec que no n'hi ha, no n'hi ha. De vegades, no, de vegades poden no haver-hi ganes, però les excuses no serveixen. És l'única manera de sobreviure en determinades circumstàncies.
Ara ho dèiem, que el nom d'Octavi Pujades ràpidament s'associa al món de la interpretació. No obstant això, ara ens ha sorprès a tots i a totes amb aquest llibre No viene a cuento, un llibre que està a les llibreries des del 21 de setembre i que es deixa un missatge molt clar. Amb aquest no hi ha excuses per viure sin humor, eh? Ara parlem sobre el llibre, Octavi, però abans sí que m'agradaria saber en quin moment Octavi Pujades diu he de fer un llibre, i he de fer un llibre amb humor.
Doncs, a veure, a mi sempre m'ha agradat molt escriure, i he escrit diverses coses durant la meva vida, des de nen ja, perquè escrivia les funcions de teatre de l'escola i totes aquestes coses. Però el llibre... Ja quan vaig començar amb les parrafades que em foto a xarxes socials, hi havia gent, has d'escriure un llibre? I dic, home, sí, estaria molt bé, haig de tenir vida també, i fa falta temps per escriure un llibre, i no el tinc. I llavors la diguem-ne, motivació va venir en forma de proposta de l'editorial Planeta per escriure un llibre, amb la qual cosa m'ho van posar bastant, almenys a l'arrencar, no? M'ho van posar bastant fàcil. I llavors va ser una lluita, no?, per trobar el to, per trobar el que volia dir, sobretot el format en el que podia explicar les coses. Un cop vaig trobar això dels contes, ja va ser... No bufar i fer ampolles, però sí que es va simplificar tot molt.
Arrel de què? Dius, escriuré contes, però és que a sobre els modernitzaré i ficaré humor?
Doncs arrel de que, clar, Planeta volia que parlés del que, diguem-ne, m'havia donat tant creixement a xarxes, no?, de la família, de les relacions amb, doncs, com cuides una persona gran, amb els teus fills adolescents, hem intentat combinar això amb feina, amb parella, i ho vaig intentar primer d'una forma més naturalista, no?, més relatant el que m'havia passat, però s'acabava convertint en una recopilació d'anècdotes que ni venien d'enlloc ni anaven enlloc, tampoc. Llavors vaig intentar altres... Els hi vaig dir, mira, em passaré la ficció, jo ficaré el que vosaltres voleu, però ho faré d'una manera, amb una estructura de plantejament, nus i desenllaç, que és com a mi m'agrada escriure. O sigui, necessito saber que vaig a algun lloc per tenir la motivació i l'empenta per escriure. Vaig començar algunes coses i un dia ja, doncs, en una reunió amb la meva correctora, ja quasi, perquè no em quedava més remei, vaig dir, hòstia, què penso, què li dic, què dic, que els contes, jo crec que contes pot estar bé, primer perquè també és una estructura autoconclusiva, no?, que puc explicar moltes històries, jo tinc moltes idees, però clar, no havia escrit mai cap llibre, llavors jo no em puc fotre amb un Ulisses, o sí, però em sortirà un toston o un xurro. Llavors, dic, anem a començar amb petites històries, amb una estructura, diguem-ne, més que ja veus on arriba tot des d'una miqueta més aviat, i provem aviam què tal. I llavors els contes, en principi, havien de ser contes de tota mena, perquè a més jo sóc devorador de ciència-ficció, i en tenia alguns pensats, però quan vaig començar simplement a fer un llistat dels contes clàssics, ja vaig veure que allà, com a mínim, de personatges n'hi havia per explicar el que volguessis.
Ara em deies que has agafat molta notorietat a través de les xarxes socials, una notorietat que a Octavi Pujades, val dir-ho, no li feia falta, vull dir, l'hem vist a sèries, l'hem vist al cinema, l'hem vist al teatre, però sí que és veritat que s'ha fet molt influencer, instagramer, com ho diem, això?
Jo què sé. A veure, suposo que valen les dues, no? Influencer és qui té certa rellevància a xarxes. No sé si influeixo algú. Espero que no, quina responsabilitat. I instagramer, doncs, perquè bàsicament ho faig per Instagram, perquè, com deia abans, no em dona la vida pràcticament per fer la meitat de les coses que haig acabat fent al dia. Amb qual cosa no seré d'altres xarxes perquè no tinc temps.
Va ser, sobretot, però, durant la pandèmia, que ho vas fer?
No, jo portava ja anys, sí? I tenia, no sé si eren 100.000 seguidors o 100 i pico mil seguidors, 120.000 crec que era. Però sí que era una cosa com més sostinguda amb el temps. O sigui, la gent que m'havia anat coneixent o seguint, pues, per aquesta feina, per altra feina, pues, mira, alguns em començaven a seguir, es quedaven, altres marxaven, lo típic, no? Pues una cosa sostinguda. Però sí que és cert que durant el confinament la gent s'avorria molt. Jo m'avorria molt, estava amb el meu pare, i de sobte, doncs mira, una de les... Això que diuen, no?, que qui s'avorreix el gat pentina. Això m'ho deia mon pare. Doncs jo volia seguir tenint una certa regularitat en xarxes, perquè crec que és important a la gent que ens dediquem a això. I vaig començar a explicar el meu dia a dia amb mon pare, amb humor, inventant-me coses, perquè a més m'agraden molt les disfresses, tinc moltes disfresses a casa. I a la gent li va agradar, i a mon pare també, ell s'ho passava molt bé. Va ser també més un punt de connexió en els seus últims anys de vida que possiblement no havíem tingut en altres moments, i al final, doncs mira, ens va valer per moltes coses.
També sorgeix d'aquí aquest llibre de cuidar ton pare durant tants anys?
Sorgeix, sí, clar, o sigui, quan comences a escriure, i sobretot quan comences a escriure, diuen que has d'escriure una mica del que saps, no? I també està clar que és que l'editorial em va dir que escrivís... Que, o sigui, que, a veure, podia tenir molta llibertat, no? Però sí que és veritat que esperaven vendre un llibre a un públic, i clar, el públic era el que m'havia seguit i el que havia crescut fent això, amb la qual cosa, doncs, era bastant clar que hi havia un mandat moral mínim per diguem-ne, seguir aquesta línia.
T'ho pregunto diferent, eh? Perquè la portada és molt xula. A la portada, sí, veiem una fotografia del cap de l'Octavi, no?
Sí.
I com dibuixat a mà, diríem, vas disfressat, com deies que t'agrada, sí, disfressar-te amb una armadura.
Ah, d'això no en tinc encara, d'armadura. Jo ja em pillaré una.
I al teu costat hi surt en un tron, sentat, amb una corona, també la fotografia del teu pare, suposo que amb un clau homenatge, no?
Sí.
En el teu cas, l'humor també és genètic?
Jo crec que sí. Sí, 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 i tant si ho és. I tant si ho és. La mala lluna també, eh? El meu pare tenia molt mal caràcter. Molt mal caràcter. Però jo crec que tots els Pujades tenim un rampell de caràcter molt fort. Però, hosti, jo dels que conec, em sembla que jo dec ser el més soso de tots. El meu pare tenia moltíssima gràcia explicant històries, explicant acudits, tenia molt de carisma, o sigui, ell es posava a parlar i de seguida et fixaves en ell, cridava l'atenció. La meva tieta també, que és la germana gran de mon pare, que encara és viva, que té 95 anys, i la tieta té el cap despertíssim i encara té un humor i una rapidesa allò esmolats com una navalla d'afaitar. I la meva cosina també, Mercè, que té ara 82 anys fa ara, i també, o sigui, sempre és l'ànima de la festa, o sigui que els Pujades tenen molt de sentit de l'humor.
D'on surt una idea de fer una portada com aquesta? És molt xula, eh? Qui no l'hagi vist, sisplau, que es compri el llibre i vegi la portada, perquè val molt la pena.
Doncs surt de mi, sí, surt, eh? De mi, sí, sí, sí. Clar, en aquestes coses, suposo que quan escrius un llibre, quan et proposen escriure un llibre, tens més llibertat creativa que no pas en altres coses. Jo sempre he dibuixat, o sigui, la portada no l'he feta jo, l'ha fet un il·lustrador, que no sé qui és i m'agrada molt el que ha fet, de veritat. I hi havia una altra proposta de portada, sí que també tenia uns tocs medievals i tal, perquè evidentment el to del llibre explica contes, i el fil conductor és la història d'un cavaller i un rei en l'època medieval, tot i que té els seus anacronismes. Però hi havia una portada, doncs, com més convencional, no? Tirant d'una de les fotos que jo havia publicat a xarxes i tal. I jo els vaig dir, escolta, mira, la portada ha de ser així, es pot canviar? Em dius, va, què proposes? I els hi vaig fer un esbós que és molt semblant al que al final ha acabat sent la portada. O sigui que, clar, també és cert això, o sigui, és una mica, soc una mica maestrillo de todo, i, no, aprendiz de todo y maestro de nada. O sigui, que sí, que he dibuixat, i llavors, pues, bueno, puc fer coses mitjan... Almenys la idea la tenia clara.
Octavi Pujades, que defineix el seu llibre, aquest No vine a cuento, com un llibre de contes clàssics, escrits a la seva manera, amb moltes coses que han passat de veritat, d'altres que potser no, i d'altres que t'hagués agradat que sí.
Sí.
Com d'important és que un llibre hi hagi tant ficció com realitat?
Si et dic la veritat, a mi m'és completament igual. M'és indiferent totalment. Jo quan... Home, si em compro una biografia, sí que espero que hi hagi molta realitat, no? Sí, clar. O si em compro un llibre d'història. Però després, en qualsevol història que m'expliquin, en un llibre, en una pel·lícula, en una sèrie, a mi el que m'importa és que la història m'enganxi i que em capti, i si es prenen llicències o si hi ha barreges de veritat o de ficció, em sembla meravellós. Em sembla que realment, a més, és un codi que en el que entres quan et compres un llibre, no? O sigui, has de deixar que l'autor faci exactament el que li dongui la real gana, i a partir d'allà, doncs, tu ho llegeixes, i si no t'agrada el deixes i no li compres més llibres. Però si t'agrada, és meravellós.
Dèiem que és un llibre de contes vestits amb molt d'humor. Has fet una mica un viatge al passat per fer aquest llibre? És a dir, t'has tornat una mica nen?
No, perquè no crec que hagi superat mai l'etapa.
Ja som dos.
Exacte, sí, 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 o sigui que... No, de fet, sí, bueno, clar, tinc fills adolescents, he estat cuidant el meu pare i tal, però jo sempre he sigut molt infantil en el que crec que és el bon sentit de la paraula. O sigui, m'encanten els coses que s'associen a la infància, però sobretot que poden ser més o menys, no? Com això que et deia de les disfresses, els còmics... Però sobretot és que crec que m'il·lusiono molt i segueixo mantenint moltíssima curiositat per coses noves i per saber. O sigui, intento... No és que ho intenti, és que em surt així. O sigui, encara miro la vida i el que passa al meu voltant amb ulls de nen. I la veritat és que sóc feliç així. O sigui, que si haig de canviar, espero no fer-ho.
T'ho preguntava a l'inici diferent, eh? Però precisament per això, perquè veus la vida amb ulls de nen... No hi ha excusa per viure sense humor? Vull dir, ho uses com una mica com de lema de vida?
Sí, sí, és això i més coses, eh? Més, durant aquests anys, sobretot, això, cuidant el meu pare i tal, han sigut 8 anys, i he hagut de tirar molt d'humor. Molt d'humor perquè realment la meva vida es va convertir en una tragicomèdia, no? Fins llavors les coses, doncs, bueno, m'havien anat prou bé i tal... Tinc forats al jersei. M'acaba de veure. No és que ara tinc la presentació, m'hauré de passar pel Zara o jo què sé, a comprar-me un jersei. Perquè, bé,
no m'agues la màniga, no passa res. Ningú es fixarà precisament sí. En les mànigues, Octavi, tu saps. Escolta'm una cosa. Precisament, ara parlant d'humor, i em comentaves, sí. Jo he quedat durant molts anys a mon pare, no tinc per què dir-ho, però em ve molt de gust. Com que a mi també m'ha passat una mica, a l'humor... surt precisament en els moments més durs?
Sí. Surt amb una mica de delay, diria jo, perquè és cert que, a més, en el teu cas no ho sé, però en el meu cas, com he dit, mon pare tenia molt de caràcter i jo no em quedo enrere. Llavors sí que de vegades hi havia rampells d'ira, d'enfado, de frustració, d'angoixa, però al final crec que l'humor és una forma de gestionar tot, no? Però en primer lloc les teves emocions i la teva reacció a com passen les coses. Llavors et permet relativitzar-ho tot una mica, et permet disfrutar de la vida i de coses que en principi sembla que no són gracioses, doncs al final hi acabes trobant una volta i en moments, sobretot en els moments complicats, l'humor és ja no només necessari, sinó imprescindible per sobreviure. Respecte al que em deies abans, que m'he despistat, que no només és que el viure amb humor sigui un leitmotiv en la meva existència, sinó una mica més enllà, no? Ser escèptic. Crec que mirar-s'ho tot amb això, amb molta curiositat, però no donar moltes coses per establertes o, com a mínim, qüestionar-les, saps? De tant en tant, crec que això és molt sa i molt necessari i si ho féssim tots, millor ens anirien les coses.
No viene a cuento, hi trobem un total de 12 capítols, entre ells hi trobem títols com El hombre del castillo, De ratones y hombres o Segunda estrella a la derecha. A mi m'ha creat molt l'atenció aquest, Segunda estrella a la derecha, on relates una mica la història de Peter Pan a la teva manera.
A la meva manera, sí.
I no, és que no vull explicar cap dels contes perquè val molt la pena.
Gràcies,
perquè seria fer spoiler. I val molt la pena llegir-los i saber de què us parlem quan us diem que són contes molt diferents. Però em deies, jo tinc molt de nen, m'agrada molt l'humor, el meu leitmotiv és una mica aquest també, el no hi ha excusa per vivir-se un humor. Tens molt de Peter Pan?
Crec que no. O sigui, Peter Pan depèn. O sigui,
és el teu personatge de tots els contes que has escrit? És el personatge preferit?
No tinc personatges preferits. Jo et diria potser que com a a mi m'agrada molt el llop de Caputxeta, no? Que és el que és el segon conte, per diversos motius, perquè és un el primer conte de tots és diguem-ne, una introducció, pràcticament. És un plantejament on apareixen els dos primers personatges, però és un conte que és només com un pròleg. O sigui, i el primer conte, diguem-ne, amb estructura tancada, és el de En companyia de lobos, que és el de la Caputxeta. I m'identifico molt amb el punt en el que està el llop. Saps? O sigui, ja, jo més o menys faig el que puc per mantenir-me bé, però m'apropo als 50. Tinc la sensació de que els meus millors, no millors, els anys en els que era com aquesta mena de pulsió per millorar, per aconseguir coses, ja han passat i hi ha coses que ja no tornaran i que ja van de davallada, no? I en les noves generacions que ja venen allò adelantant per la dreta a tota velocitat. I m'identifico molt en aquest moment m'identifico molt amb aquest llop ja venido a menos. Però el de Segunda estrella a la derecha sí que és veritat que és també molt jo. O sigui, és una... O sigui, no és, No és una situació... O sigui, ja m'agradaria a mi ser Peter Pan, però sí que és cert que parteix aquest conte d'una sensació que jo vaig viure durant molt de temps, que jo crec que ens passa molts, doncs, que ens separem, que ens divorciem, i de sobte la teva vida se'n va fer punyetes i dius, hòstia, és que no sé ni si puc complir els mínims requisits bàsics per ser pare, saps?
Parlàvem de la teva infantesa, parlàvem que has fet pública una mica la teva vida familiar, mm-hmm. no? Fins on tu has volgut, evidentment.
Sí.
A casa teva era obligatòria quan eres petit la lectura abans d'anar a dormir o no? Allò que es feia molt,
sí.
que deia molt...
Sí, bueno, era obligatòria o no? Era requisit meu imprescindible.
Val.
Sí. No, jo no recordo que em llegissin mai contes clàssics ni res d'això. Jo era molt de còmics. Jo soc mm-hmm. molt de còmics i em llegien els Mortadelo i Filemón, aquests típics de la col·lecció Olé. Em llegien sempre, a més, jo recordo, m'ho llegia amb un pare, que mon pare era... Bueno, ell treballava fins que es va jubilar i tal, i llavors qui va deixar, a més, de treballar per cuidar-me era la meva mare, i jo tenia una relació molt, molt, molt ferma i molt estreta amb ma mare. I mon pare, doncs, bueno, era un pare que treballava i que el veia menys, s'ocupava bastant menys de les coses de casa, entre elles de mi, però sí que és cert que això sí que ho feia sempre ell, i és d'agrair, que és que abans d'anar a dormir, cada dia em llegia un parell de pàgines de Mortadelo, i si li plorava i li venia de gust i m'havia portat bé o havia fet alguna cosa especial, me'n llegia quatre. I tot el meu desig era aprendre a llegir ràpid per poder ser jo i devorar-los de principi a final com més aviat millor. I crec que sí, crec que va ser 3 anys i algo que ja vaig començar a llegir, i a partir d'allà ja em fotia unos panzones de leer que t'hi cagues.
Se ho has passat als fills o no?
Ho he passat als fills. La meva filla era molt lectora, el meu fill no ho ha sigut tant, ha sigut com més físic, més de fer esport, més de fer coses a l'exterior. I també és cert que ens hem trobat amb un escull insalvable, que són els telèfons mòbils i les pantalles, i llavors, doncs, allò ha sigut una frenada gairebé en sec que llegeixin, i és una cosa que em sap bastant de greu. Ara mateix, per exemple, jo crec que ho han de començar a recuperar, però, per exemple, el meu fill, que ha sigut sempre almenys lector, de sobte me'l trobo a casa, hosti, veiem pel·lis, pues ara es fot un empatxo de pel·lis de l'Scorsese i tal, i dic, hòstia, pues, a veure, que està molt bé llegir, però dic, una bona història és una bona història i ben explicada, i és una altra forma d'art i de cultura, i em sembla perfecte que faci això.
També a les xarxes socials una bona història és una bona història?
Sí, i tant, a tot arreu, el format no importa. Jo crec que una bona història transcendeix el format.
Ara t'ho deia, que has publicat una mica la teva vida familiar a través de les xarxes socials. A dia d'avui sumes 328.000 seguidors a Instagram, mm-hmm. que es diu Aviat. Quant de mal i quant de bé hi ha a les xarxes socials, o en usar les xarxes socials?
Crec que són una miqueta un termòmetre de qui som i on estem, no? Són una eina. Són una eina que té un potencial tremendo, o sigui, a la vista està... potencial per bé i per mal, es pot transmetre molta informació i molta informació equivocada. Enganxen molt, també estan dissenyades per enganxar. Hi ha gent que està fent molts calés amb les xarxes socials, sobretot els qui les maneguen, no? Però les xarxes socials no són el dimoni. Al final, el bo i el dolent som les persones que les fem servir. Fan falta, crec que, unes regulacions, però tenen un potencial tremendo per transmetre coses bones. El que passa és que potser els que no són bons som nosaltres.
Si anem al perfil de l'Octavi a Instagram, el que veurem és que hi posa escrit «Tengo la intención de vivir para siempre o morir en el intento».
Sí.
Com es fa això?
Bueno, vivint fins al dia que s'acabi.
És un carpe diem?
És més que un carpe diem, no sé, és... Em fa molta gràcia perquè aquesta frase porta bastants anys al meu Instagram, i és una mica inspirada en... Ja t'he dit que jo sóc molt de còmics, i un dels còmics que atresoro a casa les primeres edicions i tal, quan encara no tenia ni sèrie regular pròpia, era Sandman, que ara mateix han fet l'adaptació a Netflix, que està molt bé, i si no l'heu vist o teniu l'oportunitat de veure, el capítol 6 és un capítol com a autoconclusiu que a mi em va encantar. I, de fet, aquesta frase ve d'allà, que és un personatge en una taverna anglesa al segle XVI que diu, és que vosaltres us moriu perquè sabeu que us heu de morir, perquè penseu que us heu de morir, però jo tinc massa coses per viure i per veure i no em penso morir. I llavors fa un pacte amb Sandman i amb la mort, i cada 100 anys es troben allà. I el tio no es mora. No es mora perquè no es vol morir. I m'encanta aquesta actitud vital, perquè m'encantaria no morir-me mai per seguir veient les coses que passen al meu voltant.
Es queda molt poc temps, però jo no vull deixar de preguntar-li a l'Octavi Pujades una mica per la seva trajectòria. et llicencies en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. I després de fer de Mir, dius, escolta, el meu és la tele, el cine, el teatre, i ara escrius un llibre. Com passes d'estudiar medicina a escriure un llibre passant per als espectacles?
Doncs, mira, per casualitat, sí, passant... Bueno, passant pel... Joder, és un impàs de 23...
Ho he fet molt ràpid.
Sí, te'ls has fotut, ha sigut allò...
T'ha fet merda.
Ha sigut un timelapse d'aquests de tota merda. No, sí, jo vaig estudiar medicina perquè a casa eren... A casa feia molta gràcia que el nen volgués ser metge, perquè no hi ha cap metge i és una professió de prestigi, de postín. I ho vaig dir des de petit, perquè sí que és veritat, m'interessava molt saber com funciona el cos i com s'espatlla. I per inèrcia vaig anar tirant, treia bones notes, vaig entrar a medicina, ho vaig fer, seguia estudiant, treia bones notes, i quan vaig acabar la carrera i estava preparant el MIR, doncs vaig començar a fer feines de fotografia, de publicitat, fins que una productora que m'havia passat càstings a Publi els encaixava per un personatge a una sèrie, que era la Happy House, i em van agafar. Vaig posposar un any la incorporació a la residència de psiquiatria per fer aquesta primera sèrie, i després ja un cop vaig tastar aquest verí, no? Aquesta...
Verí, eh?
Em van posar aquesta mel als llavis, sí, entre les dues coses. Ja va ser quan vaig dir, mira... Tenia 25 anys, era molt inconscient i vaig dir, ja, puc tornar a fer el MIR en un altre moment. Ara, evidentment, no em veuria en cor de tornar-lo a fer, però, per sort, m'he passat doncs, 23 anys treballant d'això i ja et dic, doncs, bueno, una cosa ha portat a l'altra, perquè realment, lo d'escriure el llibre, crec que està prou relacionat amb ser actor, en el tema de que estàs ficat en el procés d'explicar històries, però hi ha hagut aquest pas intermig a xarxes socials, sobretot, perquè ser actor és molt xulo i és molt bonic, però al final la teva creativitat està molt, diguem-ne, retallada per molts llocs, perquè al capdavall estàs dient el text d'una altra persona, dirigit per una altra persona, has de respectar una sèrie de marques i una sèrie de límits que diguem-ne, no et permeten ser tan creatiu com és fins i tot la tonteria de posar un post d'Instagram. Quan tu poses un post d'Instagram o fas una foto, fas el que et dona la santíssima gana i ets allò amo i senyor del que estàs posant, i això, hòstia, dona molta sensació de poder i molta satisfacció.
De seguida tornem al llibre. Abans em deies, t'has saltat molts anys pel mig. Al salir de classe, un paso adelante, cuenta atrás, hay alguien ahí, la que se avecina. En algun moment, Octavi, has dit, està molt bé, tot això, m'agrada molt el que faig, però, hòstia, és que no puc sortir de casa, per exemple.
Hi ha hagut èpoques, sí, hi ha hagut èpoques. Hi ha hagut...
Jo soc època al salir de classe i allò va ser un boom.
Sí, sí, en l'època del salir de classe, sí. Jo estava vivint a Madrid de dilluns a divendres, després el cap de setmana tornava aquí a casa, però sí, era un moment en què dius, hosti, per exemple, a quarts de dues del migdia ni se t'acudeixi sortir al carrer, perquè és l'hora que sortien als instituts, que plegaven als instituts, llavors no sorties. També tenia 27 anys en aquell moment i és cert que l'ego aquesta cosa l'alimentava molt, no? Llavors dius, hosti, sortir de nit o anar a prendre alguna cosa i que et miressin, que et demanessin autògrafs, perquè encara no hi havia mòbils amb càmera en aquell moment. Sí que, diguem-ne, et satisfeia. Ara mateix fa la fama o la fama... El reconeixement és molt d'agrair, però que t'agobin... agobia. Per sort, ara mateix no és així. Jo porto uns anys que estic fent molt més teatre, no perquè vulgui, sinó perquè és el que m'està sortint, però sí que és veritat que el disfruto molt. I bueno, la fama està bé a dosis petites i, sobretot, si ve per una feina que has fet. O sigui, d'una altra manera, és una mena de focs artificials buits que al final no senten bé a ningú.
Jo crec que hi ha moltes formes d'agobio. Deixa'm explicar una interioritat de l'equip. Tenim una conya dels oients, ja ho saben, que tot l'equip em solen posar boomer. Ara, quan et deia allò de jo soc de l'època del cigar de classe, mira el que m'han posat, veus? Boomer. Tot i tenir xarxes socials...
És mala gent aquí al costat, Has de canviar d'equip.
Tot i tenir xarxes socials, t'has sentit o et sents una mica boomer o no? O passes d'aquestes etiquetes?
No, m'he sentit boomer i em rellisca completament.
Que bé, com t'ho fas?
Doncs perquè... Hòstia, sobretot després, mira, tinc 48 anys. M'he passat els últims 8 cuidant del meu pare. I ara mateix valoro moltíssimes coses que ja valorava abans, que ja havia valorat en 20 anys. Altres les valoro molt més i altres que han perdut completament tota la importància, com el que pensin els altres de mi. el que pensi els altres a mi, i després quan veig que gent de totes les edats, però tenen molts pardalets al cap, o els hi preocupen coses que amb els anys jo m'he anat donant compte que no tenien cap mena de sentit ni cap mena d'importància, llavors el que sento és una mica de empatia i llàstima per dir, hòstia, quan tinguis l'edat per veure que tot això no importa una bleda, pues hauran passat els anys. O sigui, si ho poguessis veure ara, disfrutaries molt més de totes les coses. O sigui, més ben igual el que pensin de mi les altres persones.
Parlàvem del llibre No viene a cuento, que ha vingut a presentar-nos avui a l'Octavi Pujades, No hay excusa para vivir sin humor, i em parlaves del llibre molt content del que has fet, molt content del procés que has fet per escriure el llibre, no?
Sí.
No viene a cuento 2, què?
Hosti.
T'ha picat el cuquet d'escriure ara o no?
Saps què passa? Bueno, crec que ho he dit, no? O sigui, jo fins aquí no tinc allò... la data límit allò a punt de caure amb el cap, no produeixo. Llavors, sí, m'agradaria. Ara mateix tinc molt de merder amb la promoció del llibre, torno amb el guardaespaldes. Estic una mica... diguem-ne, el dol per la mort del meu pare ha passat, però sí que hi ha un procés més gran, que és de reubicació en la vida, reubicació, i després de 8 anys d'estar molt dedicat a altres coses, ara mateix és dedicar-me a mi i tornar a construir-me una vida amb qui estarà amb mi, que és la meva parella i els meus fills, que també van volant, però ara mateix els puc dedicar el temps que abans no els podia haver dedicat. Llavors em trobo sense temps, amb ganes, sí, però ara mateix les prioritats són unes altres, però sí que és cert que m'agradaria... Segurament no serà un No viene a cuento 2, Serà una cosa completament diferent, o no, vés a saber. Perquè per escriure, de vegades, el que necessites és que una idea t'estimuli i a partir d'allà, pum, tires.
Em parlaves del guardaespaldes, que va ser a Barcelona, entre d'altres llocs. Torna el 17 de novembre
Exacte.
A València.
T'has ben informat.
Sí. Va a Gran Canària, a les Palmes de Gran Canària.
A Gran Canària, sí, anem a Tenerife també abans de Gran Canària, anem a... Hòstia, ara mateix no t'ho sabria dir, però sí, en principi seguim amb la gira fins al mar.
Estirem cap a casa. Torna a Barcelona?
Ho dubto perquè, aviam, vam estar el novembre de l'any passat.
No està
i
molt.
Vam estar 9 setmanetes, no està malament.
Què ha estat per tu fer un musical tan bèstia com el Guardaespaldes? Clar, que ve del cinema, és un hito, no? És un clàssic.
A veure, ha sigut per mi moltíssimes coses. Primer és una feina que em dona un sou, que això és meravellós. Després m'ha permès també saciar una miqueta una curiositat, que era viure el món dels musicals des de dins, sense haver de fer el ridícul, perquè jo no desafino, però jo no sóc cantant. I llavors m'ha vingut el paper perfecte, perquè el guardaespaldes és un tio dur i els tios durs ni canten ni ballen. Llavors jo he fet, clar, jo faig un paper... A veure, jo tinc una coreografia tremenda entre caixes, perquè al ser adaptació d'una pel·lícula crec que ja tinc canvis de vestuari a pràcticament totes les escenes. Llavors el que jo suo entre caixes no ho suen els ballarins, pràcticament. Però m'ho he passat molt bé, m'ho estic passant molt bé. A més, els musicals, com que són muntatges molt grossos, van un mínim d'una setmana a cada lloc, et permet conèixer el lloc, et permet disfrutar, relaxar-te, donar voltes, i és molt xulo, jo encantat. Però és que el teatre és molt bonic.
Torna al guardaespaldes, per cert, el teatre és molt bonic, més sense màscares, no?
Sí. Al final, quan comença l'acció en un escenari, penses ben poc en el públic. I penses molt poc, estàs en connexió amb els teus companys a escena, però sí que és cert que hi ha determinats moments, o si és una comèdia, o que sempre hi ha més interacció amb el públic, no? I copses més el seu estat anímic. Hòstia, les mascaretes era complicat, perquè llegir els ulls, almenys és un escenari amb la platea a les fosques, és complicat i és molt més fred. I no només és això, sinó que quan el públic anava amb mascareta, l'equip tècnic i nosaltres també havíem d'anar amb mascareta, almenys entre caixes i tal, i era un rotllo.
Dèiem, torna el guardaespaldes, ho fa per aquesta gira per arreu d'Espanya, No viene a cuento, No hay excusas para vivir sin humor, que és aquest llibre. Projectes?
De moment estic amb el... Ara he acabat de fer un microteatre a Madrid i ara amb el guardaespaldes, perquè sí que és cert que no... És un format molt xulo, però és un format, el musical de gira, que no et permet compaginar-ho amb res més. Perquè, clar, jo si és teatre convencional que fas gira de caps de setmana, entre setmana pots rodar, allà on siguis. I si Però en aquest cas no, perquè estem tota la setmana fora. Llavors, clar, trobar una altra feina que em permeti estar una setmana a Saragossa, una altra a Valladolid, una altra tal, és difícil. De moment, fins al març, aquí i molt content.
El que avui sí venia a cuento era parlar amb ell, Octavi Pujadas. No vine a cuento, no hi ha excusa per a vivir sin humor, de Libros Cúpula. Octavi Pujadas, un plaer.
El plaer és meu.
Que vagi molt bé.
Gràcies. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on. Face the curtain with a bow. Forget about your seat. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Radio Estel.
Divendres 30 de desembre, Ràdio Estel celebra la Jornada de la Sagrada Família amb la missa a 8:15 del vespre des de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, presidida pel bisbe Javier Vilanova, i dins d'un especial que començarà 15:15 abans. Amb el lema La Família, bressol de la vocació a l'amor, us esperem divendres 30 de desembre des d'un 7:15 del vespre a Ràdio Estel, en directe des de la Basílica de Santa Maria del Mar.
Aquest any demana als Reis Catalunya Cristiana. Cada setmana tota l'actualitat de l'Església a casa teva. Subscriu-t'hi des de 90 euros l'any. Catalunya Cristiana. Informació i cultura religiosa amb mirada pròpia. Descobreix més a catalunyacristiana.cat.
Radioestel.cat. La teva emissora a un clic. Radio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Els dimecres, obrim el capó de la ciència a la caravana.
Això vol dir que seguim a la caravana i amb la caravana en marxa perquè arriba l'hora d'obrir el capó de la ciència, Nina.
Sí, Joan, i avui ho fem per parlar de l'art i la tècnica de dissenyar, projectar i construir edificis i espais públics, l'arquitectura. I ho fem centrant-nos en una data, el 3 de desembre, aquest proper diumenge, que és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Avui a la caravana volem aprendre com és l'arquitectura i com és la clau per una bona mobilitat d'aquestes persones. A més, enguany, les Nacions Unides han escollit un tema en concret per al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Les solucions transformadores per a un desenvolupament inclusiu, el paper de la innovació per impulsar un món accessible i equitatiu. És per aquest motiu que parlem d'arquitectura accessible amb Miquel Zuzuma, arquitecte especialista en accessibilitat, assessor de l'Ajuntament de Barcelona i vocal de la Junta del Govern del Col·legi Oficial d'Arquitectura de Catalunya.
Miquel, què tal? Bona tarda.
Què tal? Com estem? Si me pusieran tu piel para escaparme contigo, para
vinga, va, comencem a parlar de l'arquitectura accessible. Miquel, de què parlem quan parlem d'arquitectura accessible i per què és tan important?
Quan parlem d'arquitectura accessible, en el fons, el que estem parlant és que l'arquitectura sigui per tothom, que no hi hagi cap element d'aquest edifici, que pot ser públic o privat, que faci que alguna persona no pugui gaudir-ne o utilitzar-lo.
Entenc que per això es diu que l'arquitectura accessible precisament democratitza l'espai, no?
Totalment. Quan un edifici és accessible vol dir que és per tothom. Això vol dir que estàs ja generant que qualsevol persona pugui pues, aportar-hi o això o poder gaudir-ne en el cas de ser un equipament públic.
Quan parlem d'accessibilitat i d'inclusió, per qui estem construint? És a dir, estem construint per persones cegues, per persones amb cadira de rodes, per una persona que s'ha trencat una cama, per exemple, per tot aquest tipus de gent, a la vegada?
Ui, i tota la que no et pots ni imaginar. O sigui, vivim en una societat tan complexa i tan rica que cada vegada jo que em dedico a l'accessibilitat, cada vegada conec més gent que es beneficia d'una ciutat que sigui accessible per tothom. Perquè parlem d'una qüestió accidental que pot saber-te fer mal i llavors et mous amb una miqueta més de torpesa, amb una miqueta més de lentitud, però també pot ser una persona major o pot ser una persona que està passant per una operació concreta a la vista. Vull dir, a vegades parlem de persones cegues o persones amb discapacitat visual i no té per què ser una cosa permanent i estable, sinó una cosa que passa en un moment de la teva vida i que si la ciutat... Bueno, és quan te'n dones compte de veritat que la ciutat potser encara té deures pendents en accessibilitat.
Ara en parlarem de tot plegat, però pel que deies entenc que quan parlem d'arquitectura accessible no només parlem de suprimir allò que en diem barreres arquitectòniques, sinó que va més enllà, no?
Clar, quan parlem de... Si parlem d'una ciutat que ja està feta, diguem-ne sí que ens trobarem que els edificis modernistes o els edificis més antics tenen, per la seva forma de com es construïen o per les necessitats d'aquell moment, són d'una determinada manera. Ara, a dia d'avui, tenim unes altres necessitats, vivim més anys, tenim altres necessitats que hem d'adaptar. O sigui, aquest edifici que ja existia l'hem d'apanyar una miqueta perquè pugui ser accessible. Però, en canvi, tots els edificis que es fan nous ja parteixen d'un altre concepte, que és més parlar de disseny universal.
Disseny universal, eh?
Sí, el disseny universal ve a ser que una cosa serveixi al màxim de persones. Que no vol dir que tothom hagi d'utilitzar aquest edifici de la mateixa manera, sinó que tots el puguem utilitzar d'alguna forma.
Vale. Què es té en compte a l'hora de dissenyar arquitectura inclusiva?
Pues ho has de tenir en compte tot. Has de posar-te en el cap, has de tenir... Jo crec que una de les qualitats més maques d'aquesta especialitat és l'empatia. Perquè has de tenir la ment molt oberta a tota la diversitat que et pots trobar i el que comentàvem, una cosa més puntual, una cosa més, més permanent, i sobretot tenir en compte d'on ve aquesta persona. A vegades nosaltres pensem, ai, vull, mira, aquesta biblioteca té un graó, mira, aquesta persona no hi pot entrar. Però a vegades és aquesta biblioteca i aquesta estació de metro i aquest supermercat. I hem d'entendre que és un dret, l'accessibilitat universal, que hem de lluitar per ell, i en la mesura que es pugui, perquè, com deia, hi ha edificis molt antics que difícilment els convertirem en 100% accessibles, però la tecnologia, les reformes, es poden fer moltíssimes coses que hem d'anar fent entre tots.
T'ho pregunto diferent, Miquel. Quina és la base d'una estructura o d'un espai accessible, arquitectònicament parlant, com ha de ser?
En el fons hem d'aconseguir que la cadena, que és des de que estic al carrer, bueno, des de que estic a casa meva fins que faig el que vulguin a fer en aquest edifici, que es pugui fer, que jo pugui fer-ho. Llavors hem de pensar en com entrem en aquest edifici, com ens mourem per dins l'edifici, si és una biblioteca, doncs com em parla la bibliotecària o el personal per donar-me el llibre, com retorno jo aquest llibre. Llavors és un pensament molt global que té en compte totes aquestes baules de la cadena per poder garantir això.
Clar, ara estem parlant d'aquest tipus d'edificis que tenen en compte totes aquestes coses perquè tothom hi pugui entrar, eh? Però les tenim pocs presents la resta en aquest tipus d'infraestructures, sobretot en el món de l'arquitectura, ja és comú que quan es va construir un edifici es pensi en tot això o encara cal feina?
Segur que tots els que ens esteu escoltant heu vist alguna vegada coses que sí que es noten. Hi ha coses d'accessibilitat que són molt cridaneres i que es veuen molt, com per exemple que tots els carrers, van de passar per un encreuament, a un pas de vianants, tenim un paviment al terra que és de botons o és de ratlles, que això indica a les persones amb baixa visió com travessar-lo. Però, en canvi, la part bona d'aquesta arquitectura inclusiva és que és invisible. O sigui, que tu no te'n dones compte i aquest edifici està preparat per tothom. Llavors, és molt important garantir això. I en el fons no crear recorreguts paral·lels. Si ens posem un moment si tu per qualsevol cosa vas en cadira de rodes i has d'entrar a un edifici, bé que voldràs entrar per la porta principal. No voldràs que et portin... No, mira, has de sortir fora, gires dos carrers, entres, et piques un interfonillo, et contestarà algú, t'has d'esperar una estona... I llavors, l'ideal seria que fos invisible aquesta accessibilitat, que els edificis fossin inclusius i que tothom els pugui fer ús sense haver de donar explicacions ni sense haver de fer esperes ni grans peticions prèvies.
Per tant, per exemple, i ara no és que em vulgui ficar en algun concret, és que m'ha vingut al cap. Si anem al Palau Sant Jordi en un concert... És normal, perquè tots els concerts ja ho posen, gràcies a Déu, aquelles files per persones que no poden caminar, que no poden caminar bé, amb cadires de rodes, que normalment són les primeres files del concert. Ara bé, si ens imaginem el Palau Sant Jordi, tot fa baixada amb escales. Per tant, inclusiu, encara que hi hagi aquest tipus d'entrada, l'edifici no ho és, no?
Allà hi ha molts reptes. I sí que és veritat que en els següents estadis que s'han fet, per exemple, una bona pràctica d'estadi accessible és el de l'Atlètic de Madrid, que com a l'accés es falla amb una cota intermitja, l'estadi és com que està enterrat sota terra, i quan la gent entra ja estàs a la meitat de la graderia. I allà hi ha unes places reservades per a aquestes persones amb mobilitat reduïda o amb diversitat funcional, que està perfectament integrat, no te'n dones compte, tot és molt més amable i molt més fàcil, i en canvi, doncs, amb el Palau Sant Jordi, com és un edifici que ja té uns anys, s'han hagut de fer adaptacions. Llavors s'han incorporat ascensors o s'ha fet... Hi ha un recorregut que t'han d'ensenyar o t'han d'acompanyar perquè arribis, però bé, no, a poc a poc anirem aconseguint cada cop ser més accessibles.
Ens ho deia abans la Nina i et deia, parlarem de tot plegat. Tu ets assessor de l'Ajuntament de Barcelona.
Ah, correcte.
Sin tapujos, eh? Com està Barcelona en aquest sentit?
Barcelona, la frase que utilitzem és que és perceptivament accessible. Això vol dir que quan tu te la mires, comparat sobretot amb Nàpols o amb altres ciutats europees, és molt accessible. De mirada així, els nostres carrers són molt amplis, sobretot a l'Eixample, no hi ha gaire desnivell, tenim un panot maquíssim de floreta que és molt, molt pla i va molt bé per la mobilitat, però en canvi, quan ens posem a analitzar totes aquestes cadenes, això que dèiem de que la persona que està a casa seva ha de poder anar a comprar el pa, ha de poder anar al cinema, ha de poder fer la seva vida plena, aquí comencem a detectar coses, i hem pogut detectar-ne moltes d'aquestes coses amb el pla d'accessibilitat que s'està fent, es va començar el 2018 i acabarà el 2026. Llavors, en aquest pla d'accessibilitat, l'Ajuntament està analitzant tot. Hem analitzat tots els equipaments públics, una barbaritat de botigues privades de petit comerç, s'han analitzat més de 1.000 quilòmetres de carrers. Llavors, aquesta mirada el que fa és ara detectar tots aquests problemes de Barcelona, que en té, vull dir, sempre es trobaran coses, i com, sobretot, com canviar-les, o com fer un pla d'acció per en els propers anys anar fent canvis per fer-la més accessible.
Ara preguntava per Barcelona, però hi ha cap ciutat europea que tingui, que sigui el paradigma on emmirallar-nos?
Més que en Europa, es parla molt bé del Japó, per exemple. Sí, són ciutats que canvien molt ràpidament, que estan en constant evolució, i sobretot amb l'ajut de la tecnologia, moltes barreres arquitectòniques es resolen, o amb una eina tecnològica, o amb el paper de les persones, que és una cosa que jo volia parlar avui, i és que la botiga de barri que té un greu i no hi puc entrar, el bo que té és que té un dependent o un personal que et coneix del barri, que sortirà fora a ajudar-te. O sigui, moltes vegades la persona pot solucionar moltes de les barreres que tenim, que són culpa d'un accident geogràfic o una topografia concreta, però les persones jo crec que tenen molta força perquè tots visquem millor.
Clar, quan parlem de persones, no sé si com a societat hauríem de fer també un canvi de xip, no?, a l'hora de pensar en les persones i no parlar tant de disminució o de discapacitat de la persona, sinó més bé de la disminució o discapacitat que li produeix l'entorn.
Totalment. Quan parlem de discapacitat, que és un terme que cada vegada s'utilitza menys, perquè el que parlem és diversitat funcional, o que tu com a persona et trobes en una situació de discapacitat, perquè no és culpa teva. O sigui, en el fons és, si l'entorn fos 100% accessible, jo no tindria cap diferència amb qualsevol altra persona.
Entenc que és el grau el que m'incapacita.
Exacte, la culpa no és del grau. No que jo necessiti que hi hagi una rampa o que jo me'n mogui per aquest això, sinó que el problema és el grau. Llavors anem a culpar els verdaders culpables. I dins de buscar culpables, que no diguem culpables, diguem-ne gent que hi pot fer alguna cosa, de responsables, els arquitectes jo crec que són una de les persones que tenen a les seves mans la capacitat de convertir a les ciutats en això, en entorns lliures de discriminació. Que la ciutat et convidi a gaudir-la, i crec que Barcelona és una ciutat que convida a caminar i a passejar, i que ens ve de gust anar als equipaments públics, que en tenim moltíssims comparat amb altres ciutats, i d'aconseguir això, que entre tots, amb l'ajuda dels arquitectes i de tot el personal de l'Ajuntament, que evidentment tota l'àrea de drets socials es bolca amb aquests temes, pues de poder fer-hi feina.
Ara que parlàvem de persones, moltes vegades hi ha persones amb mobilitat reduïda que es queixen que la gent no respecta els seus propis espais ni la prioritat que en tenen per fer-ne ús, eh? Com ens defineix això com a societat?
Tenim deures com a societat, sí, perquè crec que ens falta aquesta empatia que comentava a l'inici. El meu pare, primer, va en cadira de rodes perquè va tenir un ictus fa uns anys, i és el primer que quan estem al metro i ell necessita agafar l'ascensor, s'aparta per deixar passar primer a la resta de la gent, i jo li dic... Però a veure, papa, que tu tens prioritat. I ell, clar, al final també jo em poso en el seu cap de dir, he de lluitar sempre? He de fotre bronques? M'he d'enfadar perquè em deixin pujar? Al final dius, pues mira, em prenc la vida amb més calma i evito conflictes, però no, ja m'enfado jo per ell. I demano... Al final, la gent, quan ho veu, és molts cops anem tan ràpid que no ens en donem compte de que hi ha una altra persona que ho necessita més que tu. i que en el fons fer escales a tots ens aniria en general millor per la salut, així que ho hauríem de fer.
Ja per acabar, sí que et volia preguntar, si m'ho permets, és pregunta més personal, però què et va portar a estudiar aquest tipus d'arquitectura?
Bueno, com us he avançat la resposta, el meu pare va tenir un ictus just quan jo estava estudiant arquitectura, i això em va fer veure que, bueno, i sense adonar-me en compte, quan jo feia un edifici a la carrera d'aquests que fèiem d'inventats per practicar, home, jo ja el feia perquè el meu pare hi pogués anar, si no, quin sentit tenia. I això, junt a tota una nova corrent que hi ha dins de l'universitat de potenciar això, de fer formacions en accessibilitat, doncs m'ha portat a anar especialitzant-me i treballar en aquest àmbit.
Miquel Fuzam, arquitecte, especialista en accessibilitat, assessor de l'Ajuntament de Barcelona i vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Sí.